Educació investiga si els autors de l'atac homòfob a un professor d'un institut d'Andratx són alumnes del mateix centre. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La conselleria ha condemnat els fets denunciat pel claustre de l'Institut Baltasar Porça, li ha obert una investigació. Un inspector s'ha personat avui mateix al centre. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que es prendran les mesures pertinents, entenent que els joves, en cas de no ser del mateix centre, podrien ser sancionats, i posa tots els recursos existents a l'abast del docent.
Inspecció educativa farà l'informe pertinent. Sembla no estan clars si són alumnes pròpiament de l'institut o no, sembla que podria ser que no. Per tant, hem de veure de quina manera podem actuar i posaran les mesures que hagin de fer, i si s'ha d'obrir expedient disciplinari, s'obriran expedients disciplinaris.
Tant el claustre com els sindicats educatius diuen que no es tracta d'un fet aïllat i ho relacionen a l'augment del discurs de l'odi. La plana educativa marca l'actualitat d'aquest dilluns, dia 30 de març, en què la Universitat de les Illes Balears ha anunciat dos graus nous pel curs que ve, el de Ciències de la Mà i un doble grau en Matemàtiques i Física. Tot d'una ho ampliam, van repassar amb altres titulars. Una trentena de vols han patit retards a l'aeroport de Palma en aquesta primera jornada d'aturades parcials dels treballadors del servei de terra. Neus López.
La vaga convocada pels treballadors de Ground Force a tot l'Estat no ha registrat demores, ja que pràcticament la totalitat s'han considerat serveis mínims. La plantilla reclama que es compleixin els compromisos salarials inclosos en el conveni existent. Ho explica el responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira.
Su salario. Es decir, no estamos en una negociación ni en un enfado entre empresa y sindicatos. Estamos en una solicitud que nos paguen lo que nos deben.
La vaga es repetirà en tres franges horàries, una primera hora del matí, al migdia i al vespre, cada dilluns, dimecres i divendres. I una inspecció de la Policia Nacional identifica 64 treballadors en situació irregular en les obres de remodelació d'un hotel a Manacor.
Tres persones han estat detingudes per falsedat documental. En la investigació s'han identificat més de 380 treballadors de 42 empreses. Segons Inspecció de Treball, les empreses implicades s'enfronten a multes superiors als 640.000 euros.
El Consell de Mallorca cedirà un solar a l'IBAVI per construir més de 320 habitatges públics a Palma.
Es tracta d'uns terrenys pròxims al velòdrom de Palma i que estan valorats en 4 en 6 milions d'euros. És l'anunci fet pel president del Consell, Llorenç Galmés, durant el debat de política general, en què també ha avançat una rebaixa del sostre de places turístiques.
La major promoció d'habitatge públic feta mai a la nostra terra. Cedim de forma gratuïta aquest solar per tal de donar solució en el problema de l'habitatge.
El ple reprendrà demà a les 10 del matí, serà la intervenció de tots els grups polítics. I el Ministeri de Transports pacta en les patronals un decret llei amb mesures de suport al sector per mort de la guerra a l'Iran.
Entre elles, modificarà la fórmula de revisió del preu del transport segons el preu del carburant. Això quan el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha anunciat que complementarà les ajudes del govern i les de l'Estat.
De col·laborar també en el govern central i en su en la comunitat autònoma per suplementar aquelles ajudes que es puguen fer tant en el sector primari com en els diferents sectors productius.
Sobre el terreny, l'OTAN ha interceptat un quart míssil iranià a Turquia, en el que ja suposa el quart incident des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units a Israel contra l'Iran el 28 de febrer passat.
I l'Illes Balears Palma Futsal cercarà demà Miqui Tous retrobar-se en la victòria contra el Barça.
Quasi sense temps a recuperar-se, el mallorquins afronta en una nova jornada de Lliga Son Moll i ho farà contra el Barça, segon classificat. El Palma no arriba en el millor moment possible, això sí, si suma els 3 punts, se situarà tercer a la classificació. La cita serà demà a les 7:30 i ho podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. En futbol, el Mallorca ja prepara el partit contra el Madrid i ho fa encara sense els 5 internacionals. Per cert, Vedat Muriqi en Kosovo jugarà demà la seva participació al pròxim Mundial contra Turquia. I en motociclisme, Izan Guevara ha sumat el segon podi de la temporada a la tercera cita del Mundial de Moto2. El mallorquí ha finalitzat a la tercera posició al Gran Premi dels Estats Units. No han anat tan bé les coses. A MotoGP, Joan Mir va caure i no va poder acabar la cursa.
I Menorca ja no està incomunicada per via marítima. A les 5 de l'hora baixa, el port de Mahó ha reobert hores després del de Ciutadella. Tot i això, el fort vents i la mala mar es reactivaran demà a bona part de l'illa i també a Mallorca. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, efectivament, molt pendents del temporal marítim, perquè si bé avui a baix hem tingut una miqueta de treva, demà hi tornem amb molta força. El vent de tramuntana pot bufar amb cops forts i a la mà, per tant, hi notarem una bona alteració, sobretot costa nord de Menorca i de Mallorca. Les zones poden tornar a assolir qualque registre màxim per damunt dels 10 metres, sens dubte, tant demà com també dimecres. Per tant, no deixem enrere encara el temporal. Quant a l'estat del cel, en el cas d'Eivissa i Formentera, tant amb bastant de sol demà. En canvi, a Mallorca i a Menorca trobarem alguns núvols més. No podem descartar principalment a punts de Mallorca que s'arribi a escapar qualque ruixadet local. Tot això, però, en combinació també amb estones de sol. Les temperatures seran una mica més baixes que avui, per tant, també mantindrem un ambient d'hivern.
Gràcies, Dani. La fira d'art contemporani més antiga, l'Art Colonna, arriba a Palma entre dia 9 i el 12 d'abril a 90 galeries d'una vintena de països. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8. Seran un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. La Conselleria d'Educació condemna l'etap homòfob a un professor de l'Institut Baltasar Porcel d'Andratx per part d'alumnes i obre una investigació per esclarir els fets. Un inspector de la Conselleria ha acudit avui mateix al centre per avaluar la suposada agressió denunciada pel claustre, qui assegura que no és un fet aïllat i que la situació ve d'enrere.
Els fets varen passar diumenge 22 de març quan uns alumnes, presumptament, varen entrar un compte fals a una classe virtual on varen fer comentaris denigrants i varen enviar fotos obscenes. Els docents varen descobrir els fets dos dies després i la direcció ha identificat els alumnes sospitosos i s'han reunit amb ells i amb els seus pares. El claustre va vestir-se de negre per mostrar el seu rebuig. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el seu departament va tenir coneixement dels fets fa 3 dies i que tan bon punt va saber, es va posar en contacte amb la directora del centre.
Evidentment, condemnar totalment aquestes agressions. Inspecció Educativa farà l'informe pertinent. Sembla no estar clar si són alumnes pròpiament de l'institut o no. Sembla que podria ser que no. Per tant, hem de veure de quina manera podem actuar. I, evidentment, Inspecció Educativa fa l'informe pertinent i posaran les mesures que hagin de fer. I si s'ha d'obrir expedient disciplinari, s'obriran expedients disciplinaris.
En cas que l'alumnat no pertanyés al mateix centre que el docent, s'haurà d'analitzar si se'ls aplicarien mesures jurídiques. Vera assegura que empara el docent, el qual rebrà suport del Servei de Convivèxit i de Prevenció de Riscos Laborals.
Estan conscienciats en tota aquesta, les diferents problemàtiques que estan sorgint darrerament a nivell de docents, i per això el Departament de Convivèxit i la pròpia Conselleria d'Educació ha posat en marxa un pla 360 docent de benestar docent que han de presentar pròximament mesures contundents, sobretot de reconeixement de la figura del docent, que crec que cada vegada és més necessari.
Això després que el claustre exigís una actuació ràpida i efectiva per protegir les víctimes i contra qualsevol discriminació.
I el grup de companys de l'afectat han mostrat a través de les xarxes socials el rebuig i indignació davant uns fets ocorreguts recentment.
Parlen d'un cas amb un caràcter clarament homòfob, encara que asseguren que no és un cas aïllat, sinó que forma part d'una dinàmica més àmplia que s'arrossega des de fa temps. Estan cansats, diuen, de rebre insults i amenaces i ofenses i de mostrar el menyspreu. És el que diuen els docents, que també diuen sentir-se preocupats per la normalització de la manca de respecte.
I els sindicats educatius també han condemnat aquest acte, diuen, com els professorat, que no és un fet aïllat.
L'STEI alerta que el discurs de l'extrema dreta alimenta l'odi i reclama a les institucions una resposta clara per garantir el respecte i la convivència dels centres educatius.
Que l'administració prengui mesures, perquè això se podien considerar fets puntuals, però el cert és que cada vegada se donen amb més freqüència. Un centre docent ha de ser un espai protegit, ha de ser un espai segur, tant pels professorats com pels alumnat.
És el que assegura Vicenç García, responsable de l'ensenyament públic de l'Estei. Per part seva, Vera ha explicat que la conselleria fa feina en el benestar del docent i en reforçar la seva figura, conscient que també s'ha de fer feina en l'alumnat.
Tenim molta feina. Tenim assignatures o hores lectives on sí que se pot fer feina en aquest àmbit, però sí que és un tema que el plantejam des del servei de convivència, que haurem d'iniciar unes, diguéssim, actuacions o formacions específiques, sobretot entre l'alumnat de secundària, batxillerat i formació professional, de cara a el curs que ve.
I la Universitat de les Illes Balears estrenarà dues noves titulacions al curs que ve. Serà el grau de Ciències de la Mà i un doble grau de Matemàtiques i Física.
El grau de Ciències de la Mà, en 35 places, formarà professionals per estudiar i gestionar el medi marí amb una versió multidisciplinària i pràctica. Els estudis tindran una durada de 4 anys i un cost total de més de 5,5 milions d'euros fins al 2030, segons ha explicat el rector de la UIB, Jaume Carot. D'altra banda, s'estrena el grau en Matemàtiques i Física en 10 places i 5 anys de durada, orientats a perfils científics d'alt nivell. Aquest programa costarà prop de 476.000 euros fins al 2031.
Ho explica el rector de la UIB, Jaume Carot.
Som la primera universitat del sistema universitari espanyol en oceanografia. Era una qüestió d'oportunitat. De fet, ja tardàvem.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Una trentona de vols han registrat retards avui a l'aeroport de Palma en la primera jornada de vaga parcial dels treballadors del servei de terra per part de l'empresa Groundford. L'aturada indefinida es durà a terme els dilluns, dimecres i divendres en aturades parcials, una aturada al matí, al migdia i al vespre. La plantilla reclama el compliment dels compromisos salarials del conveni vigent. Pel que fa a l'aeroport d'Eivissa, de moment no s'ha registrat cap incidència, ja que anuncien que els vols gairebé tots han estat servei mínims. Les aturades coincideixen amb un dia de gran trànsit per les vacances de Setmana Santa.
El sindicat UGT diu que de moment la vaga es nota en demores de 30 minuts a l'entrega dels equipatges, una situació que, segons diuen, pot empitjorar a darrere del dia en retards de vols i alguna cancel·lació. El responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira, reclama que l'empresa no compleix amb el salari dels treballadors.
Estamos esperando eso, es decir, nosotros imaginamos que la empresa se pondrá en contacto con nosotros, ellos creían que no tendría seguimiento, pero la verdad que la gente cuando no cobra lo que le toca y tiene firmado y pactado en un convenio, reclama su salario. Es decir, no estamos en una negociación ni en un enfado entre empresa y sindicatos, estamos en una solicitud que nos paguen lo que nos deben.
A Palma s'han fixat serveis mínims del 70%, mentre que a Eivissa la incidència de la vaga és pràcticament nul·la. Segons els treballadors, el Ministeri de Transports ha inclòs tots els vols dins les franges d'aturada com a serveis protegits i els serveis mínims arriben al 98%. El delegat de Comissions Obreres a Groundforce, Vicente Rivas, denuncia que això vulnera el dret a vaga i assegura que estudien dur el cas a Inspecció de Treball.
Aquí en Eivissa está trabajando casi el 100% de la plantilla. Consideramos que la empresa está bloqueando el derecho a huelga de los trabajadores. Si vemos que esto sigue así, habrá que mirar de denunciar la inspección.
La vaga és d'àmbit estatal, indefinida i en diverses franges horàries amb aturades de 5 a 7 del matí, d'11 a 5 de l'hora baixa i de 10 del vespre fins a la mitjanit.
El president de la patronal Aviva de les agències de viatges, Pedro Fiol, recorda que en cas de cancel·lació o retard en viatges organitzats són ells els que han de respondre.
Com els seus equipatges es retarden, o inclús els pilots i la tripulació va acumular hores de vol i finalment aquell avió s'ha de cancel·lar perquè ja no tens tripulació disponible, això és un impacte directe cap en el sector que gairebé en aquests moments fa més por que no el propi conflicte bèl·lic.
Preocupa més la guerra perquè de moment el conflicte a l'Orient Mitjà ha tingut pocs efectes en les previsions de la Setmana Santa, ja que la majoria de les vendes de paquets turístics ja s'havia fet abans de l'esclat de la guerra. I bones xifres d'ocupació per aquesta Setmana Santa. En el cas de la platja de Muro, l'ocupació arribarà al 80%. Això és un 17% més respecte de l'any passat, parlant de la planta hotelera oberta. Segons Joana Maria Serra, la gerent de l'Associació d'Hotelers de la Platja de Muro, aquesta variabilitat es deu al fet que enguany Pasqua ha caigut en abril.
Els hotelers preveuen que l'ocupació se situarà al voltant d'un 75%, tot i que Serra exposa que aquestes dades són provisionals i que es poden veure alterades per la incertesa de la situació a escala internacional.
Hem de veure què és el que passa i com afecta l'economia i la mobilitat, perquè l'increment dels preus s'està notant moltíssim en els costos, sobretot en el combustible, i això pot tenir un impacte en el transport, transport aeri i també en subministres de diferents productes.
L'oferta complementària assegura que aquest primer mes en el que els hotels oberts atenen principalment grups de ciclistes. A més, esperen que la prova ciclista, la Mallorca 312, que se celebra el dissabte 25 d'abril, sigui un punt d'inflexió per impulsar la temporada. Núria Aguza, escambrera del Gran Cafè 1909.
És tot ciclisme, ara. Que això és bo per nosaltres, vull dir, al final és el que ens fa fer feina aquest mes. És per ells que feim feina ara. Per el tema de ciclistes, la gent, la família que ve també, amb ells, però és ciclisme total.
A la badia de Calamilló, al llevant de Mallorca, des de la Costa dels Pins fins a Sillot i els municipis de Son Servera, Sant Llorenç i Manacor, la previsió d'ocupació per aquesta Setmana Santa és bona. De fet, una desena d'establiments aconseguiran l'ocupació plena, mentre que la resta quedarà entorn del 70%.
I els que també depenen d'aquests turistes que arriben a les Balears per Setmana Santa són els restauradors. Davant les xifres d'ocupació hotelera es mostren optimistes i la previsió que manegen és bona.
El president de PIMEM Restauració, César Amable, explica que el 90% del restaurant de la zona turística ja estan oberts i diu que les previsions són bones.
Se está anticipando la temporada, eso es bueno, que vaya abriéndose más en el año, que no sean solamente los meses de sol. Entonces, bueno, se está anticipando, y una de las cosas es eso, que la temporada pues de Semana Santa pues haya caído primeros de abril. Això creo que influye, ¿no?
Això sí, el gerent de CAEP Restauració, Tomeu Mas, assegura que quant a facturació i clientela serà estable. Ara bé, cal tenir en compte que les condicions meteorològiques poden alterar la tendència dels comensals.
I la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible s'ha convocat per dijous, dia 16 d'abril.
La jornada de treball que es durà a terme a la seu de la Conselleria inclourà la reunió del Comitè Executiu i la sessió plenària de l'òrgan encarregat de la gestió dels fons derivats de l'impost de turisme sostenible, i es podrà fer de manera presencial i també en línia.
Quan passen 18 minuts de les 7 de l'hora baixa, parlam d'habitatge. El Consell de Mallorca cedirà un solar a l'IBAVI per construir més de 320 habitatges públics a Palma. L'anunci s'ha fet durant el debat de política general, en què Galmés també ha avançat una rebaixa del sostre de places turístiques.
Es tracta d'uns terrenys pròxims al velòdrom de Palma i que estan valorats en 4,6 milions d'euros. Galmés calcula que s'hi podran construir 323 habitatges de protecció pública, 35 dels quals seran cedits al Consell per a Usos Socials.
La major promoció d'habitatge públic feta mai a la nostra terra. Uns terrenys que són propietat d'aquesta institució i que s'haurien pogut cedir molt abans si hi hagués hagut voluntat política. Ara sí que el Consell de Mallorca, amb un exercici de responsabilitat i també de compromís, cedim de forma gratuïta aquest solar per tal de donar solució en el problema de l'habitatge.
Com a contrapartida, s'habilitarà un espai de 400 metres quadrats com a centre cultural d'assaig per a artistes. A més, en virtut de l'acord amb el govern, l'executiu cedirà un solar al Consell per a construir la futura casa de la infància de Limes. Galmés també ha explicat que les obres del tram 1 de la via de cintura es podrien dividir en dues fases per agilitzar-ne les obres, i ha anunciat el cost d'inspectors turístics passarà de 20 a 30 gràcies als fons de l'impost de turisme sostenible.
Demà, a partir partir de les 10 del matí reprèn el ple amb el torn dels grups polítics. Avui, però, han fet una primera valoració de la intervenció del president. Mentre que PP i Vots treuen pit del pacte de govern, l'oposició critica la manca de propostes concretes.
La portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ha lamentat que Galmés hagi criticat l'herència rebuda 3 anys després d'assumir la presidència del Consell. A més, la socialista ha trobat a faltar mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
Com que no té projecte, necessita reforçar el seu projecte criticant l'etapa anterior. Però bueno, avui el que hem assistit és a un debat de política general que s'ha repetit els anuncis que ja n'ha fet durant la legislatura i que no ha complit.
Galmés ha assegurat que continua fent feina per redactar la llei que reguli l'entrada de vehicles a l'illa, però la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, creu que ja hauria d'estar enllestida.
I és una gran decepció que la gran mesura que hagi anunciat sigui l'inici del tram 1. Per altra banda, també ha passat molt per damunt en la llei de l'aprovació, perdoneu, de la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca. Una llei que tots sabem que tenia el consens, que té el consens. Què ha passat? No mos ho ha explicat.
Per part del PI, Toni Sales ha trobat el discurs de Galmés buit de contingut transcendental.
Fa 3 anys que estan embarassats, fa 3 anys que hi són, però que no han nascut cap criatura. No hi ha cap política transformadora, no hi ha cap política de rehabilitació integral de zones saturades, no hi ha cap política transformadora en temes d'habitatge. Per tant, hem vist que se fa una enumeració de petites coses que se fan, però no s'afronta cap problema estructural ni se donen solucions integrals.
La portaveu del PP, Núria Riera, sí que ha lloat els anuncis fets en matèria de carreteres.
L'execució de les obres del tram 1, que és aquella execució de tram que passa pel Coll d'en Rabassa i que permetrà descongestionar part important de la via de cintura i donar solucions en els veïnats que tenen ara avui en dia la carretera per damunt les seves teulades, i les obres de Sant Llorenç. Jo crec que la seguretat dels mallorquins és de lo més important que han de donar els polítics, i en el Consell de Mallorca tenim clar que una de les obres importants que s'havien de fer aquesta legislatura són les obres per solucionar els problemes que va haver en la torrentada de Sant Llorenç.
I el portaveu de Vox, Toni Gili, ha trobat a faltar elogis cap al seu partit per part de el seu soci de govern.
Lo vemos con buenos ojos, aún así mañana tendremos tiempo de debatir largo y tendido sobre otros aspectos en los cuales ha pasado un poquito de puntillas y en los que habría que profundizar, porque Vox no ha venido a gestionar lo existente, sino que ha venido a cuestionarlo y en muchas ocasiones a reformularlo. Por eso nosotros seguimos defendiendo esas políticas valientes que en muchas ocasiones el Partido Popular se queda a las puertas y no acaba de traspasarlas.
I seguim parlant d'habitatge, perquè el 70% de les prop de 55.000 cases construïdes en sòl rústic que hi ha a Mallorca són contràries a la normativa urbanística actual. Aquesta és una de les conclusions del projecte Cases que no existeixen, elaborat pel jurista i investigador Miquel Rosselló Xamena a l'Institut Tecnològic de Massachusetts, el MIT, que s'ha presentat avui a hora baixa a Palma.
Rosselló ha dit que, tot i que amb el pas dels anys la planificació és més restrictiva, posa damunt la taula una nova proposta i planteja deixar enrere el pacte implícit que permetia aquestes construccions.
Hem de repensar cap on volen caminar, o una idea de no proliferació, mitigació dels impactes i intervenció a partir de la planificació concreta, acordada i mirada a futur, no des de la parcialitat i la permissivitat que moltes vegades, durant, no estic dient ara recent, sinó durant dècades i dècades i dècades, ha estat la norma per pensar el sòl rústic a la nostra illa.
També ha explicat que el moment de més construcció en rústic va ser des de finals dels 80 fins a principis del 2000, un paradigma, però, que va canviar a l'arribada del Pla Territorial de Mallorca del 2004 i un canvi de consciència col·lectiva que pretén mantenir un rústic per a tothom.
L'Associació de Consumidors Consubal recomana als llogaters que demanin la pròrroga si acaben abans el contracte el desembre del 2027 per evitar pujades excessives del preu.
El portaveu de l'associació, Alfonso Rodríguez, assegura que ja han rebut una 50ena de consultes i anima els inquilins que ho desitgin per poder acollir-se a aquest decret que limita l'augment del lloguer a un màxim del 2%.
Al que el contrato se les termine hasta el 31 de diciembre del 2027, se pueden acoger a este decreto. Y además lo tienen que hacer con rapidez.
El govern central recorda que els propietaris estan obligats a acceptar aquesta pròrroga.
Consum avisa per carta a 13 immobiliàries i fons d'inversió que han de prorrogar els contractes del més de 100.000 lloguers que gestionen a l'Estat.
L'objectiu, segons ha informat el ministre del RAM, Pablo Bustunduy, és seclar i evita la confusió entre administracions i inquilins. En la missiva s'informa que tots aquells als quals els caduqui el contracte entre el passat 22 de març i el 31 de desembre de 2027 tenen dret a prorrogar-lo durant 2 anys més.
Lo que les estamos diciendo es la prórroga está en vigor, los inquilinos que la soliciten se acogerán a esta prórroga de 2 años, pero lo que no tienen ustedes derecho és a subir sus rentas un 50 o 60% de golpe.
Tot i que el decret podria no ser convalidat al Congrés, es manté vigent i pot beneficiar més d'un 1,5 milió de contractes de lloguer.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'habitatge i els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà han estat els principals temes tractats avui en la mesa contra l'intrusisme celebrada al Consell d'Eivissa en representació de tots els agents socials. Ivon Arenyó.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, ha anunciat que complementarà les ajudes ja anunciades pel govern balear, 160 milions, i les anunciades també per l'Estat per pal·liar els efectes de la guerra.
De col·laborar també en su govern central i en su comunitat autònoma per suplementar aquelles ajudes que es puguen fer tant al sector primari com als diferents sectors productius.
Des del sector empresarial reben amb bons ulls aquestes ajudes. Sentim primer el vicepresident de CAEP, José Antonio Rosselló, i després el president de PIMEF, Alfonso Rojo.
Yo creo que vamos en el buen camino.
Bienvenidas todas las ayudas, sirvan para minorar el aumento del coste de la vida de las personas.
Quant a l'habitatge, asseguren que el 95% de l'oferta d'Airbnb en aquests moments és legal i a la resta de plataformes parlen d'un 80%. S'han eliminat 18.000 places turístiques il·legals i algunes comencen a passar al mercat normal. Són Rosselló i Marí.
Se están produciendo trasvases de viviendas hacia el mercado normal.
Vivendes que han set sancionades i per reduir el 80% de la sanció són apuntades al programa Lloguer Segur.
Des de sindicats demanen més rapidesa i limitar el preu del lloguer. Sentim els representants de Comissions Obreres i UGT a Eivissa, Pedro Campillo i Consuelo López.
Que se topen los precios de los alquileres porque están disparadísimos.
A los sindicatos nos parece que va muy lento.
Maria ha dit que quan els projectes residencials estratègics al mes de juliol sabran quants pisos es podran obtenir amb aquesta fórmula. A més, el Consell ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a Eivissa.
I el Parlament critica sobretot de vots i de Més per Mallorca la presentació de les mesures anticrisi que va fer divendres la presidenta del govern. Els dos grups critiquen que l'executiu de Proen demani les seves aportacions per arribar a un consens i que no els doni marge per fer-ho. El PSC donarà suport al decret, tot i que, com Més, critica la manca de contingut social del decret. El PP, per part seva, defensa la rapidesa i el suport majoritari que aconseguirà.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, i la de Vox, Manuela Cañadas, han criticat que l'executiu hagi anunciat les mesures sense haver-les compartit prèviament amb els grups parlamentaris, malgrat el compromís adquirit.
Vaig assistir amb estupefacció en aquella posada en escena, perquè no entenc de què va servir la reunió a la qual se mos va convocar dimecres.
Estamos bastante sorprendidos. Nos están pidiendo un apoyo a un decreto que no hemos leído, que ni siquiera tenemos acceso a un borrador, que supuestamente este borrador se iba a hacer después de aportar todos los grupos parlamentarios nuestras medidas.
Per la seva banda, el PSC considera que les mesures són insuficients. El portaveu Iago Negueruela, tot i donar suport a les iniciatives destinades a empreses, troba a faltar un paquet més ampli de carácter social.
Hay una agenda económica y una agenda de sectores que creemos que es importante cubrir, que es importante además para intentar frenar derivaciones de precio hacia el consumidor final, pero que también creemos que son necesarios otro tipo de medidas de carácter social.
En canvi, el PP ha sortit en defensa del decret. Sebastià Sagrera s'assegura que el govern compta amb el suport necessari per aprovar les ajudes i subratlla que és només un primer paquet.
Un consens, si no de manera unànim,
el més gran possible i que aquelles mesures més susceptibles de crítica o de no aconseguir-se unanimitat, encara que sí que puguin aconseguir-se majoria d'esplenari, per tant, puguin ser convalidades, podrien anar a un pròxim decret.
El Ministeri de Transports ha acordat amb el Comitè Nacional de Transports un nou decret llei per donar suport al sector afectat pel context internacional i l'encariment del combustible. Entre les mesures es modifica la fórmula de revisió dels preus del transport, que ara passarà a comptar amb un pes del 40% sobre el preu del carburant davant d'impostos, i les factures hauran de desglossar-se aquest ajut de manera clara. El decret també consolida aclariments previs.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Educació investiga si els autors de l'atac homòfob a un professor d'un institut d'Andratx són alumnes del mateix centre.
La conselleria ha condemnat els fets denunciats pel claustre de l'Institut Baltasar Port. Se li ha obert una investigació. Un inspector s'ha personat avui mateix al centre. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que es prendran les mesures pertinents, entenent que els joves, en cas de no ser del mateix centre, podrien ser sancionats, i posa tots els recursos existents a l'abast del docent.
Inspecció educativa farà l'informe pertinent. Sembla no estan clars si són alumnes pròpiament de l'institut o no. Sembla que podria ser que no. Per tant, hem de veure de quina manera podem actuar i posaran les mesures que hagin de fer. I si s'ha d'obrir expedient disciplinari, s'obriran expedients disciplinaris.
Tant el claustre com els sindicats educatius diuen que no es tracta d'un fet aïllat i ho relacionen amb l'augment dels discursos de l'odi per part de Vox.
I una trentena de vols han patit retards a l'aeroport de Palma en la primera jornada d'aturada parcial dels treballadors del servei de terra.
La plantilla reclama que es compleixin els compromisos salarials inclosos en el conveni existent. La vaga convocada pels treballadors de Ground Force a tot l'Estat no ha registrat demores, ja que pràcticament la totalitat s'han considerat serveis mínims. Vicente Ribas és el delegat sindical de Comissions Obreres a l'illa d'Eivissa.
Aquí en Eivissa está trabajando casi el 100% de la plantilla. Consideramos que la empresa está bloqueando el derecho a huelga de los trabajadores. Si vemos que esto sigue así, habrá que mirar de denunciar la inspección.
La vaga es repetirá cada dilluns, dimecres y divendres en tres franges horàries, una a primera hora del matí, al migdia i al vespre de cada dia.
Una inspecció de la Policia Nacional identifica 64 treballadors en situació irregular en les obres de remodelació d'un hotel a Manacor.
Tres persones han estat detingudes per falsedat documental. A la investigació s'han identificat més de 380 treballadors de 42 empreses. Segons Inspecció de Treball, les empreses implicades s'enfronten a multes superiors als 640.000 euros.
I el Consell de Mallorca cedirà un solar a l'Ibavi per construir més de 320 habitatges públics a Palma.
Es tracta d'uns terrenys pròxims al velòdrom de Palma i que estan valorats en 4-6 milions d'euros. És l'anunci fet pel president del Consell, Llorenç Galmés, durant el debat de política general, que també ha avançat una rebaixa del sostre de places turístiques.
La major promoció d'habitatge públic feta mai a la nostra terra. Cedim de forma gratuïta aquest solar per tal de donar solució en el problema de l'habitatge.
El ple reprendrà demà a les 10 del matí en la intervenció de tots els grups polítics.
I Menorca ja no està incomunicada per via marítima.
A les 5 de l'hora baixa, el port de Maó ha reobert hores després del de Ciutadella. El temporal ha deixat embarcacions enfonsades, incidències al transport i danys materials. Tot i això, els forts vents i la mala mar es reactivaran demà a bona part de l'illa i al nord i nord-est de Mallorca.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
L'Illes Balears Palma Futsal cercarà demà retrobar-se en la victòria contra el Barça.
Sí, quasi sense temps a recuperar-se, l'Illes Balears Palma afronta una nova jornada de Lliga al Palau de Somó i ho farà contra el Barça, el segon classificat. Els mallorquins no arriben en el millor moment possible. Els mals resultats de les darreres setmanes alerten d'una reacció immediata. I què millor que fer-ho demà a les 7:30 contra l'equip català. El tècnic Antonio Vadillo espera que el seu equip recuperi les bones sensacions.
Necesitamos recuperar sensaciones. Necesitamos ser un equipo competitivo al máximo nivel. Incluso te diría que por encima del resultado. Ahora mismo creo que al final estos son procesos y necesitamos fiabilidad. Y la fiabilidad te lo da lo que hagas en el partido, no el resultado en sí.
Si el Palma guanya, se situarà tercer a la classificació i el Barça també necessita els 3 punts per continuar la lluita per la primera posició amb el Pozo Múrcia. Antonio Vadillo avisa de la dificultat d'enfrontar-se al conjunt blaugrana.
Es un equipo que hace muchísimo gol en transiciones el Barça, ¿no? Ya no solo el potencial que tienen a nivel individual, a nivel colectivo, la plantilla que tienen, dando igual los jugadores que traen pista, creo que han ampliado su abanico ofensivo con juego de incorporación de portero, el balón parado, sino que ahora es un equipo que cada vez que pierdas la pelota te mata, ¿no? Salen como aviones, son jugadores con mucha calidad.
I el porter del conjunt palmesà, Denis, té clar que l'equip no pot desconnectar-se en cap moment del partit si vol sumar la victòria.
Partido que tenemos que estar 100% centrados, porque un partido que puede decidir, que es decidido por detalles, y como dice, tenemos que estar 100% concentrados, porque será un partido muy duro y tengo certeza que vamos a dar de todo, competir al máximo nivel para poder salir con la victoria.
Aquesta partida de demà entre el Palma Futsal i el Barça començarà a les 7:30 i, com sempre, el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. I en futbol, el Mallorca ja prepara el partit contra el Madrid. L'equip vermell cercarà donar la sorpresa per intentar sortir aquest cap de setmana de les posicions de descens. La plantilla s'ha exercitat avui a Son Bibiloni i ho ha fet encara sense els 5 internacionals. Precisament, demà el davanter Vedat Muriqi es jugarà amb la selecció de Kosovo la seva participació en el pròxim Mundial. Quan falti un quart per les 9 del vespre, Kosovo rebrà la visita de Turquia a la final de la repesca. I també demà la selecció espanyola disputarà a les 9 del vespre el seu segon partit amistós d'aquesta concentració. Serà contra Egipte. Després del còmode triomf davant Sèrbia, el combinat nacional vol continuar amb bones sensacions de cara al Mundial d'enguany. Avui era baixa, l'equip fa el darrer entrenament abans de la cita de demà al camp de l'Espanyol. Veurem si el porter del Barça, Joan García, s'estrena amb Espanya, a la que va ser la seva antiga casa. I més a futbol, perquè aquest dimecres començarà la East Mallorca Cup. El torneig internacional de futbol base comptarà amb la participació de 2.500 jugadors repartits en 112 equips de 18 països en les categories aleví, infantil i també cadet. Tobal Tudurí és el director del torneig.
Tenim rècord de participació, tenim rècord de països participants, tenim equips, 4 equips de Menorca i tenim de Mallorca de molt d'indrets i estem molt, molt contents també que aquests alors d'aquí puguin disfrutar d'aquesta experiència. S'han fet feina per aquests 5 dies i creu guantes dits perquè tot surti bé i es vagi reflectar tota la feina que hem fet durant l'any.
En motociclisme, Izan Guevara ha sumat el segon podi de la temporada, la tercera cita del Mundial de Moto2. El mallorquí ha finalitzat tercer al Gran Premi dels Estats Units i es col·loca segon a la General a tan sols 3 punts i mig del líder de la cilindrada, el també espanyol Manuel González. El mallorquí es mostra content per com ha començat el Mundial.
Pero en segundo en el campeonato es muy bueno. Nunca he tenido tampoco un inicio de campeonato así de bueno, ni en Moto3 cuando lo gané. Así que contentos. Tengo que celebrar ahora y luego 3 semanas de parón, una pena, porque ahora estaba con unas sensaciones muy buenas, pero bueno, ahí también es importante descansar un poco.
I no han anat tan bé les coses a MotoGP. Joan Mir no va poder acabar la cursa, el Gran Premi dels Estats Units. El mallorquí, que havia de complir sanció amb una volta llarga, va caure just quan només havia completat 5 voltes i anava sisè classificat. Ha estat la tercera caiguda del balear en una setmana.
Decebut per com ha anat en aquesta carrera. Potencial n'hi ha, és a dir, que anem a la següent amb les mateixes ganes i intentar sortir d'aquesta situació el abans possible.
I en bàsquet no hi ha manera. El Fiui Mallorca va sumar ahir la 8a derrota consecutiva. L'equip dirigit de forma interina per Rubén Escalas va caure davant l'Obradoiro, un dels favorits de l'ascens, per 63 a 87. El Bahia Sant Agustín no guanya des del passat 8 de febrer i ha quedat embarrancat a les 9 victòries. El nou tècnic de l'equip, Pablo García, va presenciar a Son Moix la nova derrota de l'equip mallorquí. Hem de recordar que aquesta setmana el Figui no jugarà partit perquè té jornada de descans.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Per assegurar el futur del sector de la patata, la Conselleria d'Agricultura ha presentat un pla de rotació de cultius per als pròxims 4 anys. Els pagesos s'hi podran adherir voluntàriament i tindran ajudes econòmiques. L'objectiu és combatre la plaga de nematodes que provoca imbabiloni, pèrdues greus de rendibilitat.
Els productors de patata hauran de sembrar un cultiu trampa per combatre la plaga de nematode, que ha infestat la terra i perjudica la collita. Per lluitar contra aquesta situació, el pla del govern preveu que durant 4 anys i en funció del grau d'infestació, els pagesos hauran d'aplicar sistemes de solarització natural i substituir-ho amb cereals o lleguminoses i amb el cultiu trampa. Fernando Fernández és el director general d'Agricultura.
A raíz d'esta planta exuda una substància que hace que la globodera piense que esa planta es patata. Y entonces eclosiona los huevos, se instala en las raíces de esta planta.
Avui l'executiu ha presentat el pla a la mesa sectorial de la patata. S'hi destina una partida de 7 milions d'euros, de manera que el pagès rebrà un ajut de 2.700 euros anuals per hectàrea. Joan Simonet, conseller d'Agricultura.
D'aquesta manera, pensam que podrà tenir una viabilitat, els sòls se podran sanejar i se podrà tenir un sistema de producció molt més sostenible i també d'un valor més alt pel preu de la patata que se pugui treure més en banda.
La previsió és que s'hi puguin acollir 900 hectàrees de cultiu. Segons el mostreig que ha elaborat la Conselleria, el 85% de les terres on es cultiva patata presenta nivells mitjans i alts d'infestació per nematodes, que en fan inviable la producció.
I preocupació al sector primari d'Eivissa davant les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, com la pujada de preus del producte local. Un costos que, han explicat, es podran arribar a duplicar a causa de la insularitat. Ana Fernández.
Després de Setmana Santes, quan els consumidors començaran a notar la pujada de preus en els productes a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. És el que ha explicat en Joan Marí, director insular de Medi Rural i Marí, que ha dit que els costos dels productes derivats del petroli, com els plàstics, els fertilitzants i els transports, ja fa setmanes que s'estan incrementant.
Qualsevol problema, qualsevol crisi, se veu agravada pel tema d'insularitat.
Penseu que aquí tot ve en transport marítim i al final els sobrecostos que tenim es veuen agravats per dues circumstàncies, per la matèria en si, però per l'altra banda per transport marítim. Vol dir que al final els increments sempre es dupliquen en el cas de les illes.
Des del sector primari han lamentat que en els darrers anys no deixen d'enllaçar crisis i que enguany, que no tenen problemes d'aigua, hauran de fer front a les conseqüències derivades dels conflictes internacionals. S'escolta amb el president de la cooperativa de Sant Antoni, Antoni Tur.
Ens ha frenat un poc el ritme de feina en alguns moments, en desembre, en gener. Algú pues, no ha parat de ploure i no ha pogut sembrar quan tocava, però de cara a estiu són tot beneficis. És a dir, hem tingut molta sort que fessin unes pluges excepcionals.
Un estiu que començarà amb una pujada de preus als mercats.
I la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, Begoña Bernal, ha dit que el sector agrari eivissenc afronta un moment d'especial complexitat per mort de l'encariment dels carburants que té, diu, un impacte més elevat. Ho ha dit en una visita a l'illa d'Eivissa. Ho ha fet en la trobada que ha tingut lloc en les cooperatives Agroeivissa i amb el grup d'acció local LEDER. Ha destacat el paquet d'ajudes aprovat pel govern de l'Estat per fer front a les conseqüències de la guerra de l'Iran i aplaudir que el govern de les Illes també aprovi les seves.
Ahora mismo, con el mercado que hay, fuera de unas cooperativas hace mucho frío. Un agricultor solo no va a ningún lado. Entonces, está claro que el trabajo está a nivel cooperativo y aquí se está haciendo y están intentando además seguir esa unión para crear cada vez una cooperativa mayor para poder dar esa respuesta a los productores locales, ¿no?
I demà Agama deixa de recollir llet de les tres vaqueries que fins ara han subministrat la central lletera, que tanca definitivament a principi d'aquest mes. El grup DAM ho comunicava a la plantilla. Després de les explotacions provaran de sobreviure, dues de les explotacions volien dir, provaran de sobreviure a la crisi venent a la península. En canvi, la vaqueria de Ses Veles de Canyamel de Cap de Pere tanca les portes. L'explotació, diu, la propietat és inviable.
Una seixantena de vaques d'aquesta explotació ja ha anat a Galícia, mentre que una dotzena més s'aniran fins a Eivissa i a la finca de Son Burguera, on s'elaboren productes lactis. Antoni Boussàs, el pagès d'aquesta explotació.
En aquest moment som darrer pagès a mitjer mallorquí de Mallorca, en aquest moment, perquè els altres tots són propietaris i el futur de sector lleter a Mallorca el veig molt negre, molt. Molt negre, perquè en aquest moment mos quedam que els altres dos que queden en Bagama, pues que quedaven en Bagama, han d'enviar la llet a fora, a un preu que no sé exactament si serà rentable o no.
I les propietats de la desapareguda societat Sesplet de Sa Pobla es venen per 5 milions d'euros. Així ha sortit anunciat a diversos portals immobiliaris.
En el text s'especifica que es tracta de dues parcel·les en 7.000 metres quadrats construïts. La finca rústica s'anuncia en declaració d'interès general vigent i la indústria s'ofereix per a projectes logístics, comercials o productius. També es dona la possibilitat de comprar només la nau industrial per 3.250.000 euros.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Tres persones han resultat detingudes per falsedat documental i s'han identificat 64 treballadors en situació irregular durant una inspecció realitzada per la Policia Nacional en les obres de remodelació d'un hotel a Manacor.
L'operatiu sorpresa s'ha fet aquesta passada setmana i ha permès identificar 384 treballadors de 42 empreses. Segons una primera valoració de la Inspecció de Treball, aquestes empreses implicades podrien enfrontar-se a multes superiors a 640.000 euros per fer servir treballadors en situació irregular.
I la Policia Nacional ha detingut 5 menors per agredir-ne un altre i provocar-li diferents lesions i ferides, entre elles un traumatisme cranoencefàlic, un endema ocular i lesions cervicals. Va haver de ser ingressat uns dies.
Va ser el mes de gener passat quan, segons va explicar la víctima, es va trobar al carrer General Riera de Palma amb un grup d'adolescents i sense cap motiu un d'ells el va tombar d'un cop de puny. Quan ja era en terra, es varen afegir els altres que també li pegaren potades al cap i la resta resta del cos. Per tot plegat va patir greus lesions i va ser traslladat a un hospital on va romandre diversos dies ingressat. Els agents varen posar en funcionament un dispositiu per a localitzar-los i ara han estat detenguts com a presumptes autors d'un delicte de lesions i, com són menors d'edats, han estat posats a la disposició de la Fiscalia de Menors.
Detingut un home resident en una caravana per causar danys a una vintena de vehicles en el mirador d'Esvedrà de Sant Josep de Sa Talaia.
És un home de 54 anys que presumptament va punxar les rodes de 14 cotxes dissabte passat a vehicles estacionats a les proximitats del mirador i que va ser gravat per les càmeres de seguretat d'un dels cotxes. Agents de la Guàrdia Civil es personaren al lloc i després de comprovar els danys van iniciar la recerca de l'autor. Un dels vehicles afectats portava una càmera de gravació on sortia un home amb un objecte punxegut punxant les rodes del vehicle. A darrera hora de la mateixa tarda varen aconseguir localitzar el presumpte autor que viu en una caravana en una zona pròxima al lloc dels fets.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El temporal de vent i mala mà de Menorca deixa una petita treva, però serà per poques hores. L'avís groc canviarà de color a la mitjanit i els principals ports de l'illa, que tornen a estar oberts en aquesta hora, hauran de tornar a tancar previsiblement una altra vegada. Carles Marquès.
El fort temporal marítim i de vent del cap de setmana ha mantingut l'illa de Menorca incomunicada per mar més de 24 hores. Des de fa uns minuts, els dos principals ports de l'illa s'han reobert, però, al tràfic marítim. El de Ciutadella ha reobrat a les 3 del capvespre, cosa que ha permès que s'hagin reprès les connexions de la companyia Baleària amb Barcelona. El port de Mou ha obert una mica més tard, a les 5 i quart. A les 8 del vespre està prevista l'entrada del vaixell de la companyia Transmet procedent de Barcelona. Les fortes ratxes de vent i el temporal marítim han deixat més d'una vintena d'incidents i han obligat els bombers a actuar per la caiguda d'arbres i fanals, entre altres sortides. El polígon de Mou, la Tramuntana, ha aixecat part de l'estructura d'una de les marquesines de les plaques solars d'un aparcament a l'avinguda Cap de Cavalleria. Pel que fa a la mà, dues barques més s'han enfonsat a Cala Corp, al municipi d'Es Castell, i ja en són tres en el darrer mes a causa dels temporals. Moltes altres embarcacions han patit desperfectes. Les empreses de submarinisme són les encarregades de reflotar. Jordi Puig és bussejador de Menorca Sub.
Som dos bussos i després hi ha l'equip que està a terra que ens ajuda i ens dona suport per poder-la treure de l'aigua. Els temporals venen quan venen i ja està, i a vegades t'agafen per sorpresa. No, hi ha gent que no deu estar-hi temps de treure la barca de l'aigua.
Després hauran de passar per una sèrie de reparacions per tornar-les a fer operatives. És Biel Pons, de la nàutica Pedro's Boat.
A vegades hi ha que canviar peces elèctriques i fer-ho ben net, d'exhalar tot, lubricar tot de nou, bueno, hi ha una estona de feina en plan emergència.
Els costos per treure una barca de la mà poden arribar als 2.000 euros.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Salut arriba pràcticament al 100% de cobertura en el programa de detecció precoç de càncer de colon. La col·laboració entre Salut i l'Associació Espanyola contra el Càncer ha millorat els resultats del programa.
Amb motiu demà del Dia Mundial contra el Càncer de Colon s'ha difós dades importants. 7 de cada 10 persones contactades pels voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer es mostren predisposades a participar en el cribratge de la malaltia, una prova dirigida a la població de 50 a 74 anys que es pot fer a casa i no requereix cap colonoscòpia, segons explica el president de l'entitat, José Reyes.
Que me gusta siempre enseñarlo porque es una cosa muy fácil de utilizar y muy sencilla, que a veces cuando oyes kit de sangre oculta en heces parece que va a ser algo muy complicado. Es muy fácil, muy sencillo de utilizar, es muy importante difundirlo, porque cuando la gente recibe la carta muchas veces se confunde y lee eso y les parece que va a ser algo muy complicado. Es muy importante enseñar el kit y que la gente lo vea, ¿eh? Porque es y muy importante para que comprendan lo fácil que es la participación.
La consellera de Salut, Manuela García, celebra que l'ajuda dels voluntaris de l'associació, que han contactat amb més de 2.600 persones, s'ha millorat la participació en el programa amb una cobertura gairebé total de la població diana d'unes 400.000 persones, quan l'any 2023 la cobertura era del 64%.
Y la prevención primaria la estamos trabajando desde los colegios, desde las empresas, desde los municipios, es decir, hábitos de vida saludable, que son evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, no fumar, no beber, llevar una vida, una alimentación equilibrada.
La detecció precoç del càncer de colon salva vides. 9 de cada 10 persones sobreviuran a la malaltia si es detecta a temps.
I la impulsora del moviment social Sanitat Pública assegura la doctora Tamara Contreras. S'ha registrat avui al Congrés més de 100.000 signatures contra l'esborrany de l'Estatut Marc acordat pel Ministeri de Sanitat i els sindicats. El col·lectiu reclama que s'elimini definitivament les guàrdies de 24 hores, una qüestió que recull l'Estatut, però de manera progressiva, no immediata, com vol aquesta plataforma.
La doctora Contreras ha liderat aquesta acció a través de la plataforma Movements, que s'ha aconseguit aquesta 100.000 signatures en pocs més de 5 setmanes. Diu Contreras que no són una tercera via a la resolució del conflicte mèdic, sinó que representen un moviment social i ciutadà.
En el año 1919 se consiguieron las 8 horas de jornada laboral y los médicos estamos suplicando no trabajar 24 en el año 2026. Tras yo estoy 24 horas, veo pasar 3 turnos de enfermería. La sensación es de dar largas a un problema que ya lo tenemos encima. El médico lo último que quiere es una huelga, lo último.
L'Estat i l'Església han signat el protocol per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals per part de membres eclesiàstics quan el cas hagi prescrit o l'abusador hagi mort i o no pugui recórrer a la via judicial.
Segons aquest mecanisme, serà l'Església la que es farà càrrec de reparar les víctimes, mentre que el defensor del poble serà el responsable de revisar cada cas i establir la quantia de les indemnitzacions. El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, assegura que són conscients que, en molts de casos, no es podrà aconseguir una reparació completa pel mal causat.
Hay ámbitos donde la reparación integral es imposible, donde hay algunos aspectos de las heridas provocadas que, bueno, precisan, podríamos decir, otro ámbito, otra dimensión, que excede de los acuerdos, que excede de lo que cada uno de nosotros humanamente podamos hacer. Pero eso no nos exime de hacer todo lo posible.
A partir del 15 d'abril, les víctimes podran presentar els seus casos al Ministeri de Justícia. Pel que fa a la reparació, no es tractarà només d'una compensació econòmica, sinó que cada cas es valorarà de manera personalitzada. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha destacat que es tracta d'un protocol pioner.
El Estado responde, que está al lado de las víctimas, en un modelo pionero en el mundo. Pionero en el mundo donde, por acuerdo, se consigue que el Estado tenga la última palabra y que la Iglesia abone las reparaciones que correspondan a cada víctima.
El defensor del poble, Ángel Gabilondo, diu que la signatura d'aquest protocol era una necessitat ètica i política.
Carlos Mazón demana personar-se la causa judicial que investiga la gestió de la Dana.
La jutgessa, recordem, va acordar la seva citació com a testimoni després que el Tribunal Superior de Justícia de València rebutjés investigar l'expresident de la Generalitat. Ara Mazón vol tenir accés a tota la informació de la causa i per això ha sol·licitat personar-se mitjançant un escrit que ha remès a la instructora.
I les pluges torrencials que cauen des de fa 5 dies a l'Afganistan i al Pakistan han causat la mort de 45 persones i altres 105 n'han resultat ferides. A més, han arrasat zones residencials. 4 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura. S'ha presentat a la Llotja de Palma, però serà el Palau de Congressos el que aculli de dia 9 al 12 d'abril la primera edició de l'Art Colònia Palma, una fita històrica en l'art contemporani que acosta la fira més antiga del món a Mallorca.
Parlant de 90 galeries de 20 països diferents amb un programa que inclou exposicions, trobades professionals i activitats paral·leles amb una vista fixada a l'art contemporani que arriba de l'exterior, però també cap a les propostes que neixen d'aquí. Ho destacava la presidenta del govern, Marga Proens.
No estem presentant avui només una fira, sinó un veritable ecosistema cultural, on conviuen tradició i avantguarda, artistes consolidats i també noves mirades i molt, moltíssim de talent local.
L'Art Colón Palma ha estat fruit de la unió de les institucions i també de les associacions de galeristes i ja està empareulada l'edició de l'any que ve. I si han de fer cas al discurs del CEO Coel Mese, l'empresa organitzadora d'Art Colón, Gerald Bosse, Palma té prou força per esdevenir un referent, un punt de trobada dels artistes i col·leccionistes de tot el món.
I'm convinced that it has the potential to establish itself as an important meeting point of the European art scene in the Mediterranean region.
Optimisme que comparteix el batlle de Palma, Jaime Martínez, que considera que la ciutat viu un moment d'efervescència cultural històric.
Cada vegada més instància, artistes i autors de rellevància internacional volen exposar les seves creacions a la nostra ciutat. I les grans galeries nacionals i internacionals han girat la vista també cap a Palma, perquè saben que aquesta capital viu i respira cultura les 24 hores del dia.
El darrer dia de fira, diumenge 12 d'abril, els residents balears podran accedir de franc a les diverses exposicions.
I la seu ja s'està omplint un any més de gom a gom per al concert organitzat en benefici de Project Homo i en el qual hi assisteix cada any, i enguany també ho farà, la reina Sofia.
En el concert s'interpretarà la missa de Requiem de Giuseppe Verdi a càrrec de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo i la Coral Universitat de les Illes Balears, que dirigeix Núria Cunillera. Les veus solistes seran les de la soprano Mira Alcohòvic i la mezzosoprano Sílvia Tro Santa Fe, el tenor mallorquí Antoni Lliteres i el baix menorquí Simon Orfila.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 30 de març, en què Educació investiga si els autors de l'atac homòfob a un professor d'un institut d'Andratx són alumnes del mateix centre, Neus López.
La conselleria ha condemnat els fets denunciats pel claustre de l'Institut Baltasar Port, se li ha obert una investigació. Un inspector s'ha personat avui mateix al centre. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que es prendran les mesures pertinents, entenent que els joves, en cas de no ser del mateix centre, podrien ser sancionats, i posa tots els recursos existents a l'abast del docent.
Inspecció educativa farà l'informe pertinent. Sembla no estan clars si són alumnes pròpiament de l'institut o no. Sembla que podria ser que no. Per tant, hem de veure de quina manera podem actuar i posaran les mesures que hagin de fer. I si s'ha d'obrir expedient disciplinari, s'obriran expedients disciplinaris.
Tant el claustre com els sindicats educatius diuen que no es tracta d'un fet aïllat i ho relacionen a l'augment dels discursos d'odi per part de Vox.
I una trentena de vols han patit retards a l'aeroport de Palma en la primera jornada d'aturades parcials dels treballadors del servei de terra.
La plantilla reclama que es compleixin els compromisos salarials inclosos en el conveni existent. La vaga convocada pels treballadors de Ground Force a tot l'estat no ha registrat demores significatives a l'aeroport d'Eivissa, ja que pràcticament la totalitat s'han considerat serveis mínims. Vicente Ribas és el delegat sindical de Comissions Obreres a l'illa.
Aquí en Ibiza está trabajando casi el 100% de la plantilla. Consideramos que la empresa está bloqueando el derecho a huelga de los trabajadores. Si vemos que esto sigue así, habrá que mirar de denunciar la inspección.
La vaga repetirà en tres franges horàries, dilluns, dimecres i divendres, una primera hora del matí, el migdia i el vespre.
I la situació als aeròdroms es complica perquè els controladors aeris, l'Unió Sindical USCA, ha anunciat també avui una vaga de treballadors que coincidiran les dates amb la final de la Copa del Rei a Sevilla o la Fira d'Abril.
Això vol dir a començaments o mitjans del mes d'abril és la resposta al que anomenen una dràstica reducció de personal en els darrers anys i a la inassumible càrrega, diuen, de feina que pateixen.
Una inspecció de la Policia Nacional identifica 64 treballadors en situació irregular en les obres de remodelació remodelació d'un hotel a Manacor.
Tres persones han estat detingudes per falsedat documental en la investigació. S'han identificat més de 380 treballadors de 42 empreses. Segons Inspecció de Treball, les empreses implicades s'enfronten a multes superiors als 640.000 euros.
El Consell de Mallorca cedirà un solar a l'Ibavi per construir més de 320 habitatges públics a Palma.
Es tracta d'uns terrenys pròxims al Velòdrom de Palma i que estan valorats en 4-6 milions d'euros. És l'anunci fet pel president del Consell, Llorenç Galmés, durant el debat de política general, en què també ha avançat una rebaixa del sostre de places turístiques.
La major promoció d'habitatge pública feta mai a la nostra terra. Cedim de forma gratuïta aquest solar per tal de donar solució en el problema de l'habitatge.
El ple reprendrà demà a les 10 del matí en la intervenció de tots els grups polítics.
I la Casa Blanca respon a Espanya que no necessita la seva ajuda ni la de cap altre país per a l'operació militar a l'Iran després que el govern espanyol ordenés el tancament del seu espai aeri per als avions estatunidencs que participin en la guerra de l'Iran.
La prohibició afecta vols militars nord-americans que participin en el conflicte així com d'altres països que també prenguin part en aquesta missió. La novetat és que no podran sobrevolar territori espanyol en cap cas, segons han confirmat la ministra de Defensa, Margarita Robles.